Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos en aquesta emissió radiofònica de proximitat que fa possible la Diputació de Girona. I cada setmana la proximitat és amb en Josep Víctor Gaia, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt, molt ben trobats. La nostra convidada d'avui, que incidirem en uns aspectes socials, precisament, que ella coneix molt de primera mà.
Anem a saludar a la directora de Càritas Girona, Dolors Puigdevall. Senyora Puigdevall, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Anem a preguntar-li, primer tot, quina és la situació que estem vivint a Girona en aquest moment. Estem en el context d'una, suposem, fase final d'una pandèmia, si més no portem ja bastant temps de pandèmia, i a més estem en una situació a nivell conjuntural general d'aquesta guerra esgarrifosa d'Ucraïna. Tot això com es diu a Girona, en els carrers de Girona, a la ciutat de Girona, a les comarques de Girona? Quina és la seva opinió, senyora Puigdevall?
Sí, jo parlo...
De Girona, sí.
De diòcesi de Girona,
sí.
En conjunt. Aquests 52 equips locals que estem repartits per la diòcesi, i que doncs, tenim aquesta acció, que diguem, sociocaritativa entre mans, per doncs, acompanyar a les persones doncs, sortir dels atzucats que en moments determinats doncs, la vida els hi porta. A veure, si m'ho demanes ara, jo puc anar desglosant. Nosaltres actuem amb una activitat social ordenada, diguéssim, amb 8 grans paraigües, per dir-ho d'alguna manera, programes, que són l'acollida i acompanyament, que seria la porta d'entrada, la cobertura de necessitats bàsiques, també hi ha el projecte per persones grans, l'educació i formació d'adults, infància, jove i família, sense llar i habitatge, assessorament jurídic, i també els itineraris d'inserció sociolaboral. En tot cas, si em demanes ara una visió així global, dir-te algun apunt i després, si tu creus, podem concretar. A veure, la crisi sanitària, perquè encara hi estem sortint, la crisi sanitària va portar un, diguéssim, un entrar en una situació que molts nuclis familiars varen veure de cop i volta, altra vegada, com si reculéssim a la crisi. En aquest sentit, aquest estupor de dir, em poden fallar les necessitats bàsiques, com són aliments i roba. I això es va veure en tant i quan els equips locals que tenen distribució d'aliments se'ls varen doblar, en molts casos, les derivacions que feia els assistents socials de base dels ajuntaments. En aquest moment podem dir, sortint d'aquesta crisi sanitària, que això s'ha estabilitzat, però que no hem reculat encara a les dades que teníem, diguéssim, el 2019. Llavors, així és a nivell... Dir que gràcies, ja ho havíem detectat nosaltres també, però quan no tens dades, diguéssim, molt fiables, doncs ho dius així amb la boca petita, hi ha hagut que es presentarà l'11 de març aquí a Girona, hi ha hagut la presentació d'un informe de FOESA, saps que és l'ens, diguéssim, d'anàlisi de Càritas a nivell espanyol, però que ha fet un estudi que ara ha presentat a principis de febrer a Barcelona a través de Càritas Catalunya, i aquí s'apunten unes coses que jo les dic en, així ara pel tarot gros, però després podem concretar a nivell dels programes nostres que detectem. O sigui, La conclusió és que Catalunya, com a comunitat encara autònoma, doncs no queda gaire ben parada pel que fa als nivells de pobresa severa. És de les doncs autonomies que té un nivell més alt de pobresa, juntament amb Andalusia i les Canàries. D'aquest informe també sobresurten tres coses que nosaltres... Ha sortit que dos problemes amb la pandèmia s'han fet estructurals i han emergit, que els mitjans de comunicació també en parleu molt sovint, que és l'ocupació i l'habitatge, que s'han fet uns problemes estructurals. I després que ha sortit un tema nou, que potser no teníem tan visualitzat, que ha sigut el que diguem l'escletxa digital, la bretxa digital, en diguem, entre comences. Per tot el que ha representat de canvi en les tramitacions adreçades a qualsevol administració i que moltes partits, per tot el que representa per als infants i joves, pel que fa als seus aprenentatges i a la manera com ha canviat, diguéssim, els centres educatius d'impartir l'educació. Si vols, me quedo aquí, després podem anar entrant en algun dels projectes, quina mirada nova hi donem, o el que cregueu.
Bé, el que sigui interessant pels nostres oïdors i oïdores, tota vegada que aquest programa té un abast més enllà de les comarques gironines i del mateix bisbat, doncs s'emet per tot Catalunya i Andorra, fer un retrat tipus, ja sé que segur que hi ha diversos tipus, però el retrat tipus de les persones o les famílies que truquen a la porta de Càritas d'ençà de la pandèmia. Ha canviat, hem de suposar que ha canviat respecte a l'etapa anterior.
Nosaltres, quan ens demanen el perfil, i el tenim per Girona, molt ben definit, sí, però el podem, diguéssim, el podem fer extensiu a nivell de Catalunya.
Comencem, doncs, comencem per Girona, precisament.
Sí. Són persones... el perfil estàndard, jo diria, parella amb fills. Aquest és l'estàndard. Parella amb fills. Sí, de persones que venen a Càritas i truquen a la porta. Parella amb fills. El segon, podríem dir, que és les persones soles. Una persona sola en tenim. Després, llars, diguem, monoparentals. O sigui que només hi ha una persona adulta per sostenir aquell nucli familiar. Aquestes tres, amb l'ordre que els he dit, és el perfil de persones doncs que truquen a la porta de Càritas.
I són persones...
Que ha pujat més, potser, que creix, que hem vist que creixia, és el de les famílies monoparentals. I les que també hem de dir doncs, que ho tenen molt complicat i es posen aquest... Ja sortint ara d'aquest perfil, són, que poden ser transversals, les persones que es troben amb, si ja sigui nuclis familiars, o el que he dit, de famílies monoparentals, que es troben en situació administrativa irregular. Persones immigrades.
Li volia preguntar, senyora Puigdevall, per un perfil de pobre molt del nostre temps, que és el pobre energètic, aquella pobresa energètica. Més de 4.000 llars gironines, ens consta, no tenen ni aigua ni llum, i vostè ens ho confirmarà si el 75% d'atesos per Càritas no, són persones que no té calefacció. A més, una diòcesi de Girona, on hi ha temperatura freda a l'hivern, no? És aquesta,
sí.
És aquesta la realitat?
Sí, sí. Una de les novetats, no? o dels que estem impulsant, encara que tenim, diguéssim, aquest marc gros, que són els estudis de POESA, a nivell global i a nivell de Catalunya, a nivell nostre és molt petit, però sí que hem començat a fer uns informes, el que diguem el nostre observatori diocesà de la pobresa i exclusió social. N'hem fet un, ara aquest curs, un a principi de curs, al setembre, sobre l'ingrés mínim, i ara, precisament, després de Nadal, hem presentat el d'habitatge. I aquí, el que dèiem de forma resumida és això, que una de cada tres persones ajudades per Càritas, perquè són dades de Càritas de Girona, o bé comparteixen pis amb les famílies, o viuen en un infrahabitatge, que vol dir sense calefacció, i en alguns casos sense subministrament, o directament no té cap sostre. I el càlcul que fa Càritas diocesana de Girona és que són, això representa 4.000 llars, tal com deies, que no tenen ni llum ni aigua. I això, clar, són els subministraments bàsics que tothom hauríem de tenir. Ara vaig a dir una cosa així gruixuda, perquè, esclar, l'aigua es tracta i té un cost, però que haurien de ser socialitzades. Tothom, per poder viure, hauria de tenir aigua, que és bàsic per... l'element bàsic, i tothom hauria de tenir subministrament energètic, el mínim. No dic els extres, el mínim.
Bé, una altra de les xifres que maneja Càritas, que ens ha sorprès, és que ha augmentat el nombre de famílies que demanen que demanen menjar, diguem-ho així, d'una manera planera, que van als centres que té Càritas de subministrament d'aliments, precisament a la Costa Brava. I sembla que seria la zona o les comarques que normalment ens semblaria que no hi ha aquest, no hi hauria d'haver, si més no, aquest tipus de necessitat. A què ho atribueix Càritas diocesana, això que hagi augmentat?
Bueno, ho hem explicat molt durant la pandèmia, no? Durant la crisi, és el model econòmic que hi ha a les poblacions de la Costa Brava, que creixen a partir del turisme. Hi ha moltes famílies que tenen uns contractes que van des del mes de març, si fa bon temps, març, allargant molt a principi, a finals d'octubre, i que després hi ha mig any que estan a l'atur. Llavors, van caure estrepitosament, i a més, en vàrem parlar en el seu moment, inclús amb l'Ajuntament, vàrem passar dades. Van caure estrepitosament el 2020, i després el 21 hi va haver una recuperació, però no total. Tots sabem com va anar el flux de la pandèmia l'estiu passat, sí que hi va haver una recuperació, i ara esperem que aquest any aquesta recuperació pugui pujar a un escaló més. Però ho hem explicat moltes vegades, és degut a això. I, a veure, no només les persones que podem dir treballen en un hotel, ara per...
Sí, per simplificar-ho, sí.
Sinó tot el cercle econòmic al voltant, tant pot ser tot el tema de, electricistes, persones que reparen, diferents... hotels, no? O sigui, tot el que envolta aquest cercle econòmic. O activitats, gent que es dedica a activitats que s'ofereixen durant l'estiu en aquestes poblacions. Gent del món de la cultura, que en aquestes poblacions són molt actives durant l'estiu. Ha afectat a totes aquestes persones, i això s'ha explicat moltes vegades, però és així.
Els polítics ens parlen de la renda mínima vital o renda garantida. Aquestes ajudes arriben a qui ha d'arribar?
Nosaltres, bàsicament, quan vàrem presentar aquest informe, el que sí es demanava, diguéssim, a nivell global, és que a Catalunya hi hagués una de les coses que es demanava, és que hi hagués una única entrada, diguéssim, o sigui, per les ajudes, perquè hi ha en aquest moment hi ha dues entrades, una cosa és l'ingrés mínim i després és la renda garantida. Llavors, el que sí es demanava era això, que hi hagués, a veure a nivell autonòmic, si podia haver, doncs, un reajustament, que les persones doncs, no es trobessin en dues vies i en tots els tràmits que són difícils. Hi ha molta documentació que es demana per fer aquest tràmit i en alguns casos doncs, moltes persones doncs, tenen greus dificultats per tramitar-les. O sigui, hi ha dificultats en la tramitació i després també hi ha doncs aquestes duplicitats que doncs fa que no arribin a moltes famílies. Nosaltres vàrem trobar inclús famílies que ho havien demanat, que ho havien demanat, i algun tant per cent petit que els havien concedit, però un tant per cent força elevat que havien tingut doncs, problemes en la seva tramitació per falta de documentació. I vàrem trobar inclús un tant per cent força alt de famílies que no sabien si ho podien demanar o no. No estaven al cas, diguéssim.
Bé, Càritas bàsicament es nodreix de les aportacions que fa la societat, els fidels. No oblidem que és una iniciativa de l'Església Catòlica. També algunes administracions hi donen suport, però ens preguntem si hi ha prou sensibilitat social amb la societat. Fa poc, en aquest mateix programa, teníem convidat el gerent d'una àrea
comercial,
un centre comercial important, i que l'Espai Gironès concretament, doncs que va fer una aportació durant la campanya de Nadal, doncs prou important, més de 8.000 euros, però és com un exemple isolat, diríem, o almenys aquesta és la sensació que ens dona. La societat en general està sensibilitzada doncs davant d'aquesta realitat?
Clar, sí, en gros, nosaltres podem dir que durant l'any 2020 la societat va estar molt sensibilitzada i d'un lloc i altre, tant els convenis amb les administracions locals que varen fer addendes, perquè varen veure que es havien doblat les necessitats, com empreses, com donants, varen fer, aportacions que varen permetre doncs, parar aquest foc. És cert que nosaltres hem notat, el 2021, el primer cop es va parar i, per tant, no hi ha hagut aquella la mateixa resposta que el 2020, sinó que més o menys hem tornat a l'estabilitat d'entrades que teníem el 2019. Tot i que encara, això sempre sol passar, la crisi sanitària no ha acabat, amb totes les conseqüències del món laboral i que ha coincidit, encara no haver sortit la crisi, el que hem comentat abans, que hi ha hagut, que s'han disparat els preus del subministrament i que han emergit doncs problemes d'ocupació greus i problemes amb els lloguers, diguem-ho clar. Però nosaltres tenim, estabilitzades, per dir-ho d'alguna manera, entrades, això, que ens venen d'entitats, de socis, de donants, i també, com altres associacions, som partícips, o sigui, quan veiem que l'administració dona participació perquè no pot, diguéssim, fer tota l'acció social que voldria, sinó que hi ha unes línies, diguéssim, de col·laboració, veiem que s'ajusta, diguéssim, als valors nostres, també nosaltres treballem en xarxa. És una, diguéssim, a veure, és un dels objectius del desenvolupament sostenible que doncs hi hagin aliances. O sigui, la mateixa administració sap que ha de donar participació, que no pot fer tot, però les mateixes entitats, que diem d'acció social, del tercer sector, és igual, diguem com vulguem, doncs per poder acompanyar les persones que es troben en situació de risc d'exclusió, establim aliances amb l'administració, amb altres entitats, doncs per poder tirar endavant nous projectes. Si no, no seria possible.
La crisi actual d'Ucraïna genera un flux important de persones que busquen refugi. El president de la Generalitat va dir que Catalunya estaria a l'alçada i seria una terra d'acollida. En el cas de la diòcesi de Girona, com es contempla això des de Càritas? Creuen que hi ha teixit social per donar acollida a persones que puguin venir d'un país de l'est d'Europa, per exemple?
Tot just això ho van dir ahir, ho van seguir, les autoritats competents. O sigui, les autoritats, quan dic, vol dir que elles creuen que hi haurà possibilitat d'acollir. Això no vol dir que la mateixa administració, davant d'aquest fet, pugui fer una crida a les entitats a veure què poden aportar cadascuna. I després haurem de veure, doncs, com a Càritas, què podem aportar. O sigui, quan una persona, doncs, bé, en aquest format, ja diguéssim, si és, depèn del format que vingui, si és en format asil, l'entitat primera, però jo no sé el format en què ho establiran, si és asil, que és quan marxes d'un lloc on hi ha una guerra, una confrontació, i té... qui primer els rep i qui té el conveni amb l'Estat és Creu Roja. Però això no vol dir que davant d'aquesta crisi potser hi hagin d'intervenir en moments determinats a l'hora d'acompanyar, perquè nosaltres també un dels projectes doncs, que tenim a Càritas, els programes, és tot aquest acompanyament, aquests itineraris amb inserció laboral. O sigui, que són molt potents i que defensem i que encaminem a persones, doncs les formem per tenir les habilitats per poder anar a buscar una feina fora o a dins mateix, que tenim una empresa d'inserció, que és Ecosol, i que, doncs, que amb persones doncs, amb greus dificultats de tramitació precisament administrativa, doncs, si hi ha possibilitat, poden estar 3 anys treballant de forma acompanyada i formant-se. Cada any solen passar més de 100 persones per l'empresa d'inserció. Potser dins aquest marc, no ho sé, estarem a l'aguait per el que, doncs, per la crida que es faci a les entitats i pel que nosaltres puguem, doncs, dins els projectes, podem inhibir.
Senyora Dolors Puigdevall, directora Càritas Diòcesi Girona, gràcies per haver-nos acollit en aquest cas l'entrevista. La veritat que necessitaríem diferents programes per poder tenir temps de parlar de tot. Esperem poder-ho fer en altres oportunitats. Li agraïm, però, molt la seva presència. Molt agraïts quedem. Gràcies.
En aquest moment crec que hem de dir que les guerres no haurien de passar.
Clar.
Avui ho hem de dir.
Per descomptat, per descomptat. Gràcies, salut, sort bon i fins aviat. Bon dia. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Fins la propera setmana. Gràcies. Adéu-siau.